Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
Mercenaris, armes i trolls. El retorn rus a l'Àfrica.
2018. Els atacs aeris dels Estats Units sobre Síria maten, a prop de la localitat de Deir ez-Zor, un grup de mercenaris russos de l'anomenat grup Wagner, que lluitaven al bàndol de Bashar al-Assad.
2019. Uns 35 integrants del grup Wagner, que donaven suport a les milícies del general opositor Khalifa Haftar, moren a Trípoli en plena guerra civil líbia per l'atac de drons turcs.
Les derrotes que han patit en alguns dels conflictes més violents del planeta han posat en el punt de mira el rol dels mercenaris russos en la política exterior del Kremlin. I al mateix temps han confirmat el que es va escenificar pomposament fa gairebé un any a la primera cimera Rússia-Àfrica de la història, que Moscou, absent d'Àfrica des de la caiguda del mur de Berlín, intenta tornar al continent.
Rússia no hauria entrat a l'Àfrica amb la intensitat que estem veient si no hagués estat per la crisi d'Ucraïna.
Sergei Suhankin, investigador de la Jamestown Foundation de Washington, expert en política russa a l'Àfrica.
Va ser després del 2014, quan Rússia es va trobar aïllada internacionalment des d'Occident, que el govern va promocionar aquesta política de gir cap a l'est. Malgrat que la prioritat eren la Xina i l'Índia, aquesta diversificació internacional també ha inclòs els països africans.
La història del grup Wagner també neix a Ucraïna. Els seus membres no són contractistes militars privats regulats perquè a Rússia no existeix aquesta figura. Són mercenaris que actuen a l'ombra sense cap marc legal i sense vincles oficials amb el Kremlin.
Nicolás de Pedro, expert en Rússia, director d'investigació de l'Institut for Statecraft de Londres.
Aunque hablamos de mercenarios, es importante tener en cuenta que Wagner es un instrumento en manos del Kremlin. Son un instrumento que actúa y opera allá donde el Kremlin tiene interés.
El grup Wagner el dirigeix un oligarca de Sant Petersburg pròxim a Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Des d'Ucraïna a Síria i després a Líbia, els seus mercenaris ja són altres països africans, tot i que és molt difícil saber el nombre exacte. Alguns són antics clients de la Unió Soviètica, per exemple a Moçambic, on uns 200 efectius Wagner es van desplaçar al nord del país a petició del president per combatre Estat Islàmic.
El principal avantatge que ofereixen aquests grups paramilitars és el que s'anomena la negació plausible. Això permet la part russa, el govern rus, actuar en un país o regió, però sense ser allà. Físicament i legalment no són allà.
Què ofereix, doncs, Rússia als governs africans?
Mercenaris i seguretat, com hem vist, però també suport polític. Se sap que, sota la direcció de Prigozhin i utilitzant l'agència d'investigació d'internet, coneguda també com Glavset i fabricant de trolls, Moscou ha intentat interferir en les eleccions de països com Madagascar. En un continent, per cert, on el 75% de la població, segons l'Afrobaròmetre, vol eleccions lliures i justes.
Cuando este señor interviene en procesos electorales con esta maquinaria, que no es una asistencia electoral que busque mejorar la calidad de la democracia en estos países, sino un intento de artificialmente asegurar unos resultados a conveniencia del Kremlin, ¿no?
Les armes són la tercera pota. Rússia és avui el primer proveïdor d'armes lleugeres del continent amb un 40% del mercat.
Què obté Moscou a canvi?
Influència geoestratègica o beneficis econòmics. El cas més paradigmàtic és el de la República Centreafricana. Mercenaris russos entrenen l'exèrcit i integren la guàrdia personal del president Faustin Archange Touadéra. A canvi, empreses de l'home fort de Putin tenen accés als recursos minerals.
Malgrat que el senyor Prigozhin se'n pugui estar beneficiant de les mines d'or o de diamants locals, aquests beneficis són minúsculs pel pressupost de l'estat rus. Els interessos de Rússia a la República Centreafricana són geopolítics. Si tens el control de la República Centreafricana, gràcies a la seva ubicació, pots projectar el teu poder a països més grans del mapa africà.
Y es que Putin busca, sobre todo, nuevos amigos.
Los estados africanos son 54 votos en la Asamblea General, lo cual, bueno, pues tiene un peso diplomático, ¿no? Y lo que trata Rusia es de visualizar esta que no está aislada y que hay una alternativa a la hegemonía occidental, es decir, a la hegemonía de Estados Unidos, ¿no?
Pero Rusia no es la antiga URSS y en la lluita per l'Àfrica hi juguen grans potències. Es la nova batalla per aquest continent. En parlarem al pròxim Mapa Mundi.
És un reportatge de Cèlia Cernadas, disponible al podcast del Mapa Mundi.